L'escalfament global ha deixat de ser una hipòtesi per esdevenir una realitat que podem constatar fàcilment només fent una mirada al nostre entorn o fins i tot un bany a les nostres platges. Precisament avui volem parlar d'aquest fet que durant aquest estiu hem experimentat més que mai: l'escalfament de les aigües de la mar, que abans d'entrar a l'agost ja ens ha deixat registres entre els 28, 29 i fins i tot 30 graus. Avui buscarem resposta a dos preguntes aparentment simples al voltant d'aquest escalfament de la mar. És només una sensació que l'aigua enguany està més calenta del que és habitual? O efectivament estan vivint en primera persona l'escalfament del medi marí? I l'altra, quins efectes pot tenir aquest escalfament en la flora i la fauna marines? Per ajudar-nos a respondre amb rigor, comptam amb Nema Cebrián. Ella és biòloga sènior i investigadora del... bióloga marina i investigadora sènior del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, adscrita al CSIC. Hola, Emma, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia.
A veure, tenim entès que existeixen registres des de principis dels 80 fins als nostres dies, pràcticament. De moment, què diuen les dades? S'està escalfant l'aigua de la Mediterrània?
Exacte. En el mar sempre hi ha moltes menys dades del que teníem a nivell terrestre, però ara ja comencem a tenir certes dades històriques. Les primeres, com bé dius, és a partir dels anys 82, que ja tenim imatges de satèl·lit, i això el que ens demostra és que ho estem vivint, no és una sensació. Les temperatures dels últims s'han anat augmentant progressivament en les últimes dècades, no? I veiem que actualment les temperatures són molt més altes que les que hi havia, per exemple, l'any 82 o de l'any 82 al 86, que és on tenim els primers registres. I molt més altes volem dir que s'està escalfant a una velocitat, per exemple, que si parlem no de temperatures màximes, que és el que notem ara amb aquesta onada de calor, sí, que només també les temperatures mitges augmenten a una 0,30 graus cada dècada. Això és molt, molt més del que s'està augmentant a nivell global, que serien un 0,11.
Que això estem parlant del Mediterrani, el 0,30 de la dècada.
Perdona, exacte, 0,30. Penseu que el Mediterrani és un dels llocs on l'escalfament del mar es nota molt més a nivell global. Sempre hi ha el que es diuen hotspots, no?, de calentament global, sí, i el Mediterrani ho és un, perquè és un mar, doncs, molt tancat, i llavors els efectes de la temperatura ambiental encara es noten molt més.
Caram, o sigui, si ho entès bé, des de l'any 82 fins a l'any 2022, a la Mediterrània s'hauria incrementat la temperatura mitjana al voltant de 1,2 graus, mentre que la resta d'oceans estarien parlant de 0,4 graus.
Ah, exacte, exacte. Imagineu-vos, vull dir que la sensació que tenim tots és una sensació evident i que la demostren en dades. Després hi ha una altra cosa, no? Perquè hi ha l'escalfament global, aquest paulatí, no? I després hi ha el que serien les onades de calor, com també es donen a nivell ambiental, també es donen en el mar. I nosaltres recordem, doncs, aquests anys més extrems. Segurament aquest any la sensació no ens enganya i serà un dels més alts del que tenim en les últimes dècades. Segurament comparable o fins i tot més alt el que recordem, no sé, els que el 2003, si us recordeu, el 2003 també va ser un any molt, molt calorós, mm-hmm, on van haver-hi moltes mortalitats massives, que si voleu després parlem d'aquests impactes, però aquest any segurament serà un dels més alts. Aquest any el recordem i és ara l'estiu i ho tenim present, però penseu que en els últims, Si parlem d'onades de calor extremes,
sí,
des de l'any 86 se n'han donat 5, no, uns 11, i penseu que 5 d'elles són en els últims 5 anys.
Caram, des dels 80 fins ara 11, i en els últims 5 anys gairebé la meitat.
Ah, exacte.
Déu-n'hi-do. Mira, també volíem comptar avui amb el testimoni d'un un col·lega teu, un biòleg marí com tu, Emma, en aquest cas una persona molt coneguda i també respectada a Formentera, col·laborador de National Geographic, en Manu Sanfèlix, que ha tingut el detall, a més, de parlar sobre aquest assumpte aquí a Ràdio Illa des de la seva expedició que està fent a l'Àrtic. L'escoltam, Manu Sanfèlix.
Hola, buen día a todos. Os envío este mensaje. Encantado de saludaros a todos en Radio Illa. Me gustaría hacerlo en directo, pero bueno, es un poco irónico porque voy a hablar del calentamiento del agua en el Mediterráneo cuando estoy en el Ártico rodeado de agua helada. Bueno, pues ya esta es la temporada 30, el verano 30 mío en Formentera. Obviamente, ya sabéis, pasó los veranos en el agua y recuerdo perfectamente en 1993, el primer verano, la temperatura máxima que alcanzó el agua fue durante unos pocos días 26 grados, era 25 y unos días llegó a 26. Eso era lo normal, la temperatura máxima que alcanzaba el Mediterráneo. Bien, han pasado 30 años y bueno, he preguntado a estaba ya 30, incluso algunos de los buceadores que conozco, que trabajan conmigo, pues me han dicho que les ha llegado a marcar el computador 31 grados. Los últimos veranos está llegando sin ningún problema a los 29 grados, pero no en superficie, sino buceando a 10 metros de profundidad. Eso significa que en 30 años hemos tenido una subida de más de 3 grados. ¿Eso se nota, ese efecto? Pues sí, claro que se nota. Se nota en ciertas especies, sobre todo pues en corales duros de poca profundidad como la cladócora, donde en los últimos años pues observamos bleaching, el blanqueamiento que daña los corales tropicales, sucede ya en el Mediterráneo por ese calentamiento. Y luego en corales blandos, bueno, que se llaman gorgonias, coloquialmente, pues lo vemos también, vemos como hay cada vez mayor mortalidad. Se puede ver en, sobre todo en las gorgonias, pues que hay en la zona suroeste de Ibiza, en Espedrá, en La Bota, etcétera. Y bueno, es un problema preocupante y alarmante. Nos enfrentamos a una subida de temperatura altísima, tremenda en el Mediterráneo, y es una incógnita saber cómo van a responder los ecosistemas y las comunidades. La Posidonia, por encima de 28 grados, comienza a morir, ¿no? Entonces, tenemos un problema real y, bueno, ya veremos lo que pasa en los próximos años. Lo que sí me gustaría terminar diciendo es que cuanto mejor sea el estado de salud de nuestros ecosistemas, mayor resistirán este estrés térmico. Es decir, si además de calentar, vertemos aguas residuales con nuestras anclas, dañamos los fondos marinos, etcétera, etcétera, pues es como el refrán, a perro flaco todos son pulgas. Entonces, sin embargo, si tenemos pues praderas sanas, corales sanos que no tienen otros impactos, pues se enfrentarán en mejores condiciones al calentamiento del agua. Pues un abrazo y ha sido un placer estar ahí con vosotros, aunque sea de forma diferida.
Emma Cebrián, des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, què opines d'aquestes paraules d'en Manu? Quins creus que poden ser aquests efectes de l'escalfament?
No, primer de tot, estic molt d'acord, no, amb
Sí.
tot el que ha dit, tot són sensacions, no? Tu arribes i està l'aigua a 26 graus i ara veus els màxims a 29, no? Quins poden ser els impactes? Són molts. N'hi ha molts que ja els hem vist, val? O sigui, per exemple, aquest escalfament que ell diu, a més, nosaltres el notem en temperatura i podríem pensar que més fondària doncs no es dona tant, també es dona. I el primer que vam veure, i ja s'ha vist i s'ha documentat, és aquest impacte en espècies més profundes, que normalment les profundes són les que estan adaptades a aigües fredes i espècies que no es poden moure. A veure, si jo sóc un peix i les condicions són massa càlides, doncs puc probablement baixar a zones més profundes. Però si sóc una gorgònia, una alga, un corall, etcètera, no podria. Esponges, no podria. Els primers impactes que vam veure són sobretot en aquestes espècies. I és el que anomenem nosaltres mortalitats massives. Quan és extrem, que s'ha donat aquí a Balears, és quan tens un 80, tens un bosc de gorgònies, imaginem-nos un bosc d'arbres, no? Pues que el 60-70% d'ells han mort. Val? I llavors el que veus que els restants, el 40% que et queden, que normalment han passat un estrès molt gran, normalment no es recuperen i tenen un efecte retardat i acaben morint tots al cap de 2 o 3 anys. Això que hem vist és, per exemple, és que a Cabrera, no? Que jo he estat estudiant allà a les Gorgònies, però també pot passar aquí, com anomenen Manu, es vedrà, els boscos de Gorgònies començaven a 37 metres de fondària. Ara ja no et comencen fins a 45-46 metres de fondària. Val? Tot el que hi havia dalt ha mort. Això és el primer que vam veure, però actualment ja veus que els impactes també els reben espècies que estaven adaptades a aigües càlides, no? Espècies més someres, com podrien ser els boscos de macroalgues o, en alguns casos molt determinats, doncs algunes zones de Posidònia oceànica, etc. Val? Vull dir que fins al principi doncs els impactes eren restringits a espècies d'aigües molt càlides, ai, molt fredes, i ara ja fins i tot les adaptades a aigües calentes també pateixen. Què passa? Això el que et provoca és una simplificació del sistema. O sigui, tu imagina't a nivell terrestre, tens un bosc format d'arbres, herbes, matollars, i en aquí viuen molts animals. Si tu treus, quan tu t'afecten les espècies estructurals, no? Aquestes que formen, com són els coralls, les esponges, gorgonis o macroalgues, serien els arbres, si traiem els arbres, el sistema simplifica. I això què vol dir? Pues que tindràs molta menys biodiversitat, tindràs molta menys productivitat, etc. Val? Aquests són els impactes. Que no que podem trobar, que trobem.
Sobre la Posidònia, també revelen els vostres estudis que hi ha una afectació sobre aquesta planta protegida i tan important per entendre el nostre hàbitat i el nostre ecosistema litoral?
Sobre la Posidònia hi ha estudis fets de fisiologia i veure quins impactes tenen les altes temperatures. I sí que s'ha vist que hi ha un llindar on, que aquests són aquests 28 graus, on pateix d'estrès tèrmic. Ara, per sort, no hem vist praderes desaparegudes, com hem vist amb altres espècies que sí, no hem vist praderes desaparegudes a causa del canvi climàtic. Però ja hi estem arribant cada cop més a aquest llindar. La sort de la Posidònia és que és una planta on té les seves reserves de carboni, etc., i té bastanta plasticitat. O sigui, pot rebre, està molt estressada durant 20 dies, però si la resta de l'any pot recuperar-se, normalment mantenim la planta. És el que deia el Manu. Mentre la millor estigui en l'estat de conservació, aquesta planta millor la conservarem. També té impactes la temperatura després sobre la floració, altres coses que a la llarga podrien una mica doncs, comprometre la viabilitat d'aquests boscos. Val? Això és el que hem vist. Ara per ara, amb praderes desaparegudes de Posidònia, per al canvi climàtic encara no s'han vist, esperem no veure-ho, però sí que ho hem vist en moltes altres espècies. En aquest àmbit, la Posidònia està una mica més adaptada, tot i que ja s'ha vist que a partir dels graus que estem arribant ara pot arribar a patir, evidentment.
Clar, igual fa 20 anys, quan parlàvem de canvi climàtic, d'escalfament global, els terminis pareixia que eren més llargs, no? Sí. Pocs pensàvem que arribaríem a veure el que ens estàs explicant ara. Vull dir, en 40 anys ja ha pujat de mitjana al Mediterrani 1,2 graus, però a més amb puntes a l'estiu que superen els 3-4 graus, com per exemple ara, anys 90, 26 graus, aquí a Formentera, i ara estem entre els 29 i els 30.
Sí. Jo crec que tot jo estudiant això, no? Fins i tot a mi em sorprèn lo evident que és, no? Perquè jo, mira, vaig començar aquí a Balears a treballar l'any 2000 i el que em preocupava en aquell moment eren les espècies invasores, que no em deixen de preocupar, eh? Venen molt del canal de Suez i aquest canvi climàtic són moltes espècies adaptades a ambients càlids i això que pot provocar és que no es quedin restringides a la zona oriental del Mediterrani i ens acabin arribant aquí, el qual l'impacte seria desastrós. Però el que és la temperatura que tu veies, doncs, mireu, la onada de calor del 2003, un al 99, havies vist mortalitats, però eren coses anecdòtiques, el que s'hagi generalitzat ara a cada any és realment impressionant. O sigui, va una velocitat que jo particularment no m'esperava i t'acaba sorprenent. És que l'estàs vivint.
Sí, sí. Clar, ara que apuntava el tema de les invasores, de les espècies oportunistes que ens arriben d'altres bandes, Com està la cosa? Vull dir, en aquest context d'escalfament global i ja comencem a pensar que imprevisible, perquè la cosa està per sobre dels pronòstics que s'havien fet fa molt poques dècades, hi ha algunes espècies que, diguem, estan cridades a tenir una oportunitat a les nostres mars i canviar completament la flora i la fauna que en elles hi habiten. Estic pensant, no sé, en la caulerpa o... no sé.
Mira, la caulerpa ja fa molts anys que la tenim aquí. I si hi ha zones que sí que s'han vist molt més afectades i hi ha altres zones, el que hem vist nosaltres és que a vegades, sí, és el que dèiem abans, no? Si els sistemes estan ben conservats, on tens boscos, per exemple, complexes de macroalgues, posidònia molt ben estructurada, densa, etc., la caulerpa no t'hi entrarà. Si a més tens bones poblacions d'herbívors que se la depreden i han après amb els anys a depredar aquesta alga i la mantenen sota control, hi ha moltes zones que a nivell d'aquesta macroalga, per exemple, que fa anys que la tenim, sembla que la cosa no hagi anat pitjor, eh? Tot pot canviar. Sí que em preocuparien més altres espècies que sabem que són molt abundants a la zona de Grècia, Turquia, Israel, Xipre, que són, per exemple, com peixos, no? Que hi ha els peixos conills, que són herbívors, però són molt diferents a les salpes que tenim aquí, no a nivell de forma, sinó de com mengen, no? I per zones que he estat, et deixen el paisatge totalment desèrtic, no et queda res. Llavors, això sí que realment, si trobéssim les condicions ambientals que els hi fossin favorables, això seria un problema. Ara que la solució actualment tampoc te la sé dir, eh? Sé que els pesquen, sé que cada cop intenten fer accions més localitzades amb aquestes espècies, però en els països on ha arribat, sincerament, el paisatge no té res a veure amb el que vosaltres us imagineu com a Mediterrani.
Caram, el peix conill aquest, esperem no sentir-ne parlar gaire.
Esperem, sí.
Ara que parlem de peixos, hem preguntat també un pescador, un altre gran coneixedor del nostre medi marí, una persona també molt coneguda a Formentera, amb gairebé 20 anys d'experiència a la pesca. Ell és en Germán Pérez Marí. Li hem preguntat sobre quines afectacions notava en els últims anys pel que fa, doncs, a la variació, pel que fa a la fauna marina.
La mà no és ningú secret, no? La temperatura puja. Nosaltres ho estàvem veient cada any i amb moltes coses. Podríem començar per tranquil·lament en les èpoques que tindrien que estar els peixos a un lloc no hi són, com per exemple quan arriba l'hivern. Nosaltres anem controlant la temperatura setmana a setmana i ens surt que la temperatura en l'hivern va baixant un grau per setmana, però això d'aquí ha anat variant. Vull dir, ara fa 20 anys l'aigua arribava perfectament a 14 graus i ara ens costa arribar a 15. En l'hivern veiem que el gerret no entra o no acaba d'entrar perquè té que entrar a zones menys profundes dins la platja, i això d'aquí fa que al final té un desove irregular, o que no acaba de desovar, o que no desova en el lloc que toca. Però això és una part de totes les parts, vull dir, al final és un cicle on molts de peixos no fan el que tenen que fer en el moment que ho tenen que fer i allà on ho tenen que fer. Això el que fa és que tots els círculs de reproducció de gran varietat de peixos s'estan alterant de forma que no acaben bé. És a dir, si fa 20 anys una sirvi o 100 sirvis venien dins la platja, desuaven i sortien, ara aquelles sirvis ja ni siquiera entren, ni entra gerret. El calamàs, és un peix que tampoc necessita venir tant en terra i fa un desove més general. Però vull dir, notes que no està entrant hasta que fa fred. Vull dir, si l'aigua no està freda, el calamà no entra. Si el calamà antes començava a entrar en setembre o octubre, ara de peix que el calamà no entra, és fort el calamà, és en gener, quasi, quan abans el fort del calamà era principi de desembre. I tot això d'aquí fa que els períodes de temperatura s'allarguen. I és un círcul que al final s'està rompent. Si no hi ha un final de cicle on el peix pugui completar la seva forma de reproduir-se, doncs ens trobem que està tot alterat.
I a més, clar, estan veient que tot això d'aquí, com ens està passant, amb una massificació de barcos, la pujada de la temperatura, la contaminació, aquesta suma de factors, ara mateix, així com està la pesca, ja ho estan veient. Vull dir, no tenim que esperar d'aquí 5 o 10 anys. Ja són efectes reals. La pesca, així com la coneixíem, ja no hi és. I no hi serà, no canviarà per millor. Ara mateix, la pesca es pot dir que està realment no anant a menys, sinó que és que pràcticament ja està desapareguent.
Emma, què et pareixen aquestes paraules d'en Germán?
Bueno, doncs, sincerament, jo penso que en Germán ha tocat moltes tecles i està en tota la raó. O sigui, ha fet un resum molt, molt clar. O sigui, el primer és que no tots els impactes és i quan fem de l'enormar, quan veus tons tota una població morta, sinó tots aquests impactes subletals que hi parlava, no? No és que s'hagi mort, sinó que canvia l'estructura i el funcionament de l'ecosistema, són gravíssims, amb implicacions, en aquest cas, fins i tot en econòmiques per un sector, val? I això et passa no només amb els peixos, sinó amb tot, Són desajustos, en l'època de reproducció, fenologia, estressos, que a la llarga comportaran problemes. I a vegades no tant a la llarga, en aquest cas, és el que ell anomena, ja ho nota. Val? Sí, sí, després ha parlat de l'acumulació de factors. Els peixos tenen el problema del canvi climàtic, la sobrepesca, tampoc el podem obviar, contaminació, altres usos, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir que el resum que ha fet és, i acabant dient, i ho estem veient. Vull dir que s'ha de posar, jo crec, o sigui, la situació és tan evident que necessita, jo crec, d'accions bastant contundents, val? I segons amb quins sectors, encara més, perquè està canviant tot a unes, el que dèiem en un principi, no? Un ritme bastant elevat.
Quin tipus d'accions podem fer per intentar reconduir la situació? Ja sé que és una pregunta molt difícil de respondre.
És molt difícil de respondre. Evidentment, tots sabem que és un problema global. Per tant, és una solució global. Aquí és quan les cimeres a nivell internacional, quan estan contents, quan diuen, bueno, només un escalfament de més dos, i els experts diem, això és un fracàs, no? Aquest és el principi, val? Després s'han de fer accions locals, intentar, doncs, a la nostra manera, reduir al màxim el que seria l'impacte del CO2, no? I després, per altra banda, intentar mantenir els nostres sistemes en el millor estat de conservació possible, per intentar mantenir-los el més forts, per intentar lluitar, perquè puguin lluitar sobre totes aquestes adversitats. Val? Jo recordar també, perquè el missatge sembla tot molt catastròfic, que estem aquí a Formentera, i Balears és un lloc en el Mediterrani on la conservació dels hàbitats marins és millor, d'acord? Aleshores, això no s'ha de perdre, al contrari. Hem d'evitar contaminació, sobretot destrucció de l'hàbitat, que això els hi afecta de forma contundent. Hem d'intentar fer mesures de protecció i gestió de lo que són els nostres recursos marins, Aquest és amb el que podem lluitar. I jo crec que s'ha de ser el màxim de conservador possible perquè a la llarga donarà els seus fruits.
Hi ha moltíssima feina per fer, no només amb la rebaixa de les emissions de CO2 en general. Ja veiem que quan es planteja la mínima restricció ja tot són queixes i bé, la veritat és que no estem per la labor.
Tothom vol créixer.
Sí, sí, sí. I no parar de fer-ho a més. També el mateix podem dir dels abocaments d'aigües fecals a les nostres aigües. De fet, els últims dies n'hem parlat i molt aquí a Ràdio Illa.
Sí, això és un problema molt greu. Això afecta a la Posidònia, per exemple, molt més que una onada de calor.
I amb tot això, ja excloent, diguem-ne, imponderables que no podem preveure, com aquestes situacions d'ancoratge massiu o vessaments puntuals de fecals, Només atenent al tema del canvi climàtic, de l'escalfament global, quines previsions hi ha per d'aquí 10 o 20 anys?
Mira, sincerament, se'm fa difícil de fer. Es fan, models, però t'he de dir, el model és anar més, això. I llavors és decidir, la gent treballa en funció de lo que facin els governs. Tu tens com tres escenaris diferents, sempre aniran a més, tens una creixença més moderada, una seguint aquest ritme i una molt més accentuada. I és en funció de què facin els governs a partir d'ara, del que fem nosaltres. Si seguim així, és créixer de forma accentuada. Si seguim així. Esperem que es faci alguna cosa que pugui revertir aquesta tendència. Però anar menys, que es mantingui i no segueixi augmentant la temperatura, és molt difícil. El que hem d'intentar és frenar aquesta tendència.
Emma Cebrián és biòloga marina i investigadora del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, adscrit al CSIC. De veritat que li agraïm molt aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Illa. Que vagi molt bé, molta sort.
Moltes gràcies i ànims, i a conservar el que tenim.